La Caravana, un programa sobre rodes.
Què tal? Molt bona tarda. És dilluns 20 de febrer, dia entre setmana, són les 3, i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que vol saber on està exactament el seu presentador. Joan Trias, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
A veure, t'hem de dir que no podem començar el programa sense saber on estàs, què fas i quin és el motiu de la teva absència.
Primer de tot, et diré que no cridis, que després el tècnic es queixa. Això primer de tot. Després, com sabeu, he presentat avui al matí a Ràdio Cel i, per tant, ara m'he pres lliure, estic netejant l'habitació i a punt d'anar a dinar.
Encara no has dinat?
Encara no he dinat. No, ara hi vaig cap allà.
Suposo que ens escoltaràs, no?, fins a les 6.
Home, algun dubte?
I ens trobaràs a faltar o no?
Sempre, el meu equip sempre.
Sempre, no? Li voleu dir alguna cosa, nois?
Res, Joan, a veure, que t'estimem moltíssim, eh? Però tranquil, que està en bones mans, La Caravana.
Exacte, din a gust.
Sí, din a gust, din a gust.
Va, Joan, bon profit, és que necessitàvem sortir de dubtes i dic, doncs fem-ho, no? Sortim de dubtes, ara sí, gràcies, descansa i demà sí, et volem aquí, sisplau, conduint.
I tant, vinga, una abraçada.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Ara sí, comencem i ho fem com sempre amb Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Núria Ros.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B i quina serà la pregunta del dia?
Avui a la cara B de la caravana tenim un bon munt de notícies. El salseig reial, que serà qui obrirà la plana d'actualitat. I també us donaré consells per cuidar el vostre cabell i sabrem què es cou a les xarxes socials. I pel que fa a la pregunta del dia, parlarem de gats. Què és el més estrany que heu vist a fer un gatet? En parlem, com sempre, amb la gent del carrer i amb el nostre expert del dia.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria.
Ui, ben tornat, dels
sí,
carnavals.
I tant, i
sí.
Tant.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents, Andreu.
Doncs sí, repassarem i analitzarem l'actualitat de la setmana amb el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer, amb qui abordarem temes com la crisi que viu l'Assemblea Nacional Catalana, les pensions a França, la salut de l'expresident Jimmy Carter o la guerra ucraïna, que ja fa gairebé un any que va començar.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Nina.
Xavi Pons, Andrés Sánchez i Pep Saula, tres dels 7 membres del grup de música Saxeni, una banda lleidatana que destaca pel seu bon rotllisme i que ja s'ha convertit en una clara referència a Catalunya. Amb ells parlarem de música, de talent jove i, atenció, coneixerem en primícia el segon avançament del seu nou àlbum.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquest dilluns també us convidem a descobrir una nova proposta que engloba l'audiovisual i l'esport.
Sí, i és que des d'avui mateix i fins al proper 28 de febrer se celebrarà el Barcelona Esports Film Festival, un festival audiovisual que busca la divulgació i el coneixement de creacions cinematogràfiques a través de l'esport i que enguany ha rebut més de 3.000 produccions de 64 països diferents. En parlarem de tot plegat amb el director de la Fundació Barcelona Olímpica, Francesc Tarrón, i el director, productor i protagonista d'un dels documentals que veurem al festival, París, la meca del parkour, amb Biel Macià.
I a la darrera hora del programa parlarem de filosofia i òpera, Andreu.
Sí, el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà sobre l'ètica estoica i la filosofia de la bona vida. A més, aquest dilluns també ens visitarà la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boroncova per parlar-nos de l'òpera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni.
Doncs tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. I què toca, Andreu? Que ja trobàvem a faltar, divendres.
Sí.
Ho veu trobar a faltar, el meu salseig.
Home, tu diràs.
Salseig, estalqueig. Va, qui has estalquejat avui?
Doncs a veure, és que cada dia és el mateix. Em complico jo sol la meva feina. I és que avui no només ve una persona, sinó que en venen 3. Així que he decidit estalquejar el perfil del grup de música de Saxeni. No té massa misteri, la veritat. Però us he de dir que seré una mica poc imparcial, perquè no sé si ho sabíeu, però venen de terres lleidatanes.
Sí, correcte.
I ens hem de fer costat als lleidatans. Ara sí, havent fet aquesta xapa del principi, anem al gra. Comença una mica criticant la seva fotografia de perfil, perquè és el nom del grup i ja està. Amb una lletra, a més, rara, i després amb un color taronja. A veure, a qui se li ha acut?
Home, en ells, no?
No, perquè si posin ells, també. Que surtin ells...
Clar, tu els vols veure.
Clar, perquè llavors no sé qui són. Això sí, i els hi poso en valor, eh? La seva biografia és escueta. Posa dos contactes i després el link del videoclip del seu últim single. Està bé, perquè no necessitem saber res
sí,
més, no?
Sí, clar que sí.
D'altra banda, i ara sí, també punt positiu, són uns nois que els hi encanta o els hi deu encantar fer-se fotografies amb l'efecte ojo de pez, sabeu?
Sí, aquell que agafa molta perspectiva.
Exacte, sí, que hi ha més camp, sí, més camp visual. I dic punt positiu perquè jo també en soc partidari, eh? De fet, agraeixo a Apple que ho posin als seus iPhones perquè et doni molt més joc a l'hora de fer fotografies.
Mira-li, creatiu. Ah, que per cert, avui és el dia mundial de la dels fotògrafs,
sí,
no?
Sí, efectivament. I mira, ja per anar acabant, són nois també que se'ls veu ben simpàtics. I ho dic perquè l'humor també el pengen a les seves xarxes. Per exemple, van fer un recull de situacions que es troben en els seus concerts amb fotografies estranyes. I dic estranyes perquè ara us en dic una. Per exemple, posava el Xavi quan toquem de lau als concerts i apareix una estatua d'aquestes que dic jo, que són estaquirots. No sé si sabeu quines són.
No.
Unes estatues molt altes, marrons... que es queden quiets, que són molt rectes.
Ui, no, eh?
Ara no ho visualitzo. No.
Com un monolit, sabeu? Com una pedra normal, però en forma de cara.
Res, això es queda entre lleidatans, sí. No? Pel que veig.
Sí, perquè si no havia quedat clar, visca Ponent i estan més que aprovats.
Clar que sí, va. Explica'ns quin és el teu toc avui, Andreu.
Doncs avui us porto el toc dels llums que parpellegen.
Ui.
A veure, jo tinc un problema i una mania, i és que l'altre dia al lavabo del pis, del meu pis, una de les llums va començar a anar per lliure, vaja, que parpellejava, no? I us he de dir que se'm va desbloquejar un toc, un recuerdo. I és que els hi tinc mania a les bombetes, perquè un dia, quan era petit, em va petar la bombeta de l'habitació a sobre. Aleshores, mai canvio bombetes, i si veig que comencen a fallar, no obro les llums fins que algú no em canvi la bombeta.
I tu no te la canvies?
No, jo no. No.
És que fa por, eh?
Tinc por d'enrampar-me,
sí.
Moltes vegades.
Ja, s'ha d'anar amb cuidado amb aquestes coses.
Em sembla molt fort, si em permeteu, em sembla molt fort que diguis això avui, perquè el dissabte em va petar una bombeta de casa, però amb espurnes i tot, eh? Vull dir, vaig pensar, mare meva, quina por.
Com
veus
això amb espurnes?
No, em vaig espantar.
Home, normal.
Però van saltar espurnes?
Sí, molt fort. No m'havia passat mai.
I què vas fer?
Doncs van saltar els ploms i vaig haver de buscar una llanterna, baixar fins a baix de tot i encendre els ploms, senzillament. Ja està. La bombeta no l'he canviada, òbviament, em fa por.
És que s'ha d'anar amb cuidados, les coses com són.
Sí.
A qui ho dies?
Doncs mireu, la gent que no em deixa mossegar-me les ungles. Gent, ja sé que fa ràbia i mania veure algú com jo que se les mossegui, no? Però doneu-me una mica de temps, si us plau, i una mica de paciència, perquè és una cosa molt complicada.
Sí. Però tu has posat solucions per no mossegar-te-les?
Sí, però no funcionen.
Quines?
El pintor ungles.
I no t'ha funcionat?
També m'havia arribat a posar esparadrap a les ungles, a la punta.
I res.
Però res.
Va molt malament, això.
Sí, ho sé. Perquè a les ungles tenim molts microbis, moltes bactèries.
Masterclass d'ungles, en un moment.
Sí.
Va, què et fa feliç, Andreu?
Doncs veure les fotos, per exemple, dels meus nebots, com gaudeixen del carnaval. He de dir, però, que no entenc com els nens tan petits ja els hi agrada disfressar-se. I no entenc com a mi m'agradava.
Per què?
No ho sé. És una cosa que m'he començat a plantejar avui i dic, com els hi fa tanta il·lusió vestir-se d'una altra cosa?
I per què te'n fa tu, saps? És que vull dir, no ho he entès. Però els nens són lliures.
A mi també m'han feia d'il·lusió. Per què ens fa il·lusió, això?
Home, quan ets més petit, menys vergonya tens i, per tant, et fa més il·lusió, no? Suposo, disfressar-te?
Suposo.
De què es van disfressar?
Ui. Ara mateix?
Però
t'has col·locat la pregunta.
M'has descol·locat.
Sí, molt, ja ho veig. Amb propòsit de la setmana passada, el dijous.
Sí.
Era, no, aquest propòsit?
Sí, era el de fer bones fotos. He de dir... que he fet bones fotos, fotos que no tan bé, clar, però ja era això, no? O sigui, alguna
intentar-ho,
sí. Alguna sí que l'he fet. La vaig penjar també a les meves xarxes socials.
I el nou propòsit, que mira, et dic una cosa, no me l'he llegit, però coneixent-te, l'imagino.
El saps, no? Anar a dormir d'hora, que el cuerpo lo pide.
I amb això ho ha dit tot, eh?
Sí.
No cal imaginar com han set aquests dies de festa per l'Andreu.
Molt carnaval.
Clar que sí, és el que toca. Gràcies, Andreu.
A tu, Núria.
Oh,
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda i si hem fet l'estalqueig ara toca... El què, Nina Agustí?
La cara B de la caravana.
T'hem posat feina avui, eh?
Sí, avui ha tocat treballar, però per això estem, eh?
Sí?
Home,
va, explica'ns què ens portes avui a la cara B.
Comencem amb un salseig de l'alçada d'un campanar. Atenció, pregunta, quina família reial dona més titulars en el món? És fàcil, eh?
Entre la casa reial espanyola
i la britànica. Sí.
Va, decidiu-vos per una.
Britànica.
Britànica.
Sí, va.
Tots britànica?
Sí.
Molt bé, doncs heu encertat, eh?
Com es nota que tenim un guió davant?
No s'hi va llegir el guió, no, si no, no té gràcia. Va, la família reial anglesa, sí, i és que els diaris anglesos de la talla de Daily Mail, The Mirror o The Sun apuntaven aquest diumenge que el príncep Guillem estaria enganyant a la seva dona, Kate Middleton, amb qui té 3 fills, recordem. I no només això, sinó que, a més, hauria passat el dia de Sant Valentí amb ella.
Ui,
no ho puc creure. L'amant. Sí, sí, mira, primer Shakira i Piqué amb Clara Chia pel mig i ara tenim un possible afer amorós del tan estimat príncep Guillem, eh? I res, tenim uns mesos intensos, senyores i senyors, ja espereu perquè les informacions, segons diuen a La Vanguardia, apunten a un imminent divorci.
De veritat?
Divorci.
No havia sentit a dir-ne res d'això.
Mira, de tal palo tal astilla, et diré.
Saps?
Sí.
I tant. I res, no obstant això, ahir Guillem i Kate van aparèixer públicament als Premis BAFTA, que són la nit del cinema britànic, d'acord? El British Academy of Film and Television Arts, que t'has quedat flipant aquí amb el meu anglès.
No, he al·lucinat, sí.
Gala a la que no assistien des de feia 2 anys. Atenció, fent que les especulacions de tothom doncs es tallin de soc arrel, no? Podríem dir, però clar, molts us estareu preguntant qui és aquesta tercera persona.
Sí, és el que necessitem saber.
Doncs ni més ni menys que Rose Hanbury, que és, atenció, ex-amiga de Kate Middleton.
No m'ho puc creure.
Mira, o sigui, normal que sigui ex-amiga, perquè,
vull dir,
recordar que aquesta informació ha estat circulant des de l'any 2019, per tant, si us acabeu d'entrar, doncs aneu una miqueta tard, però... És en el moment en què es publicaven unes fotografies del príncep Guillem en una festa privada juntament amb Rose, la suposada amant, i amb una actitud doncs bastant carinyosa, podríem dir, També recordem, en aquell moment, la Casa Reial va aconseguir frenar i silenciar els rumors fent que no tingués més carrer.
No els interessa, clar, no, això, tampoc, que no es faci públic.
Mira, això abans durava 2 segons, però ara doncs canvien coses a la corona, no? I llavors ja costa aturar més la premsa rosa, I canvien
tot. Ens encanta, la premsa rosa en aquest programa.
Sí, sí, ens va el salseig, Núria.
Ens va. Què més va?
Canvien totalment de terç, com es sol dir en aquesta secció, per entrar de ple al món digital i a les seves viralitzacions destacables d'aquestes darreres hores. Us explico. Si parlem de restaurants i les seves curiositats, tenim un compte de referència a Twitter, que ho està patant bastant, que és Soy Camarero.
Home, sí.
Sí, coneixeu, no? Sí. El seguiu?
Sí.
Heu vist les seves publicacions, per tant, ja sabeu de quin caire són. Doncs agafeu-vos fort, perquè avui us porto una publicació molt sonada d'aquest usuari. Ara mateix acumula més de 267.000 visualitzacions i diu: "Això no pot ser real." I adjunta una captura de pantalla d'una ressenya d'un bar on es pot llegir, i cito, literalment, diu: "Higiene pésima. Nos pusieron unas patatas con las cervezas en un cuenco que es donde ponen agua a los perros para que beban."
Ai, no.
Fàstic.
I si us preguntais por qué lo sabemos, observad bien la imagen. Llavors es pot veure un bol de plàstic de color lila on hi posa escrit amb un tàquer d'aquests, bolígraf d'aquests que marquen, no? Posa perros, en majúscules. Ai, i a més diu: "A la mujer que se a la mujer cuando se lo dijimos se le puso cara de póker." I, doncs, normal, no? I diu: "No volveremos."
Home, clar. Home. Vull dir, s'ha de menjar en condicions, no? Una miqueta.
A mi em sembla al·lucinant. També et dic que jo, o sigui, flipo, A mi em posen un bol amb perros i penso, perdona, m'estàs...
Molt lleig, molt lleig.
Dient algú? Vinga, va, us porto una segona publicació viral del nostre estimat Soy Camarero, que diu així: "Pensava que se referían a un niño en esta reseña, hasta que he seguido leyendo." I direu: "De què està parlant?" Doncs d'un tuit amb més de 309.000 visualitzacions. 309.000 visualitzacions, sí, ho he dit bé. La reseña de la qual parla diu així, llegeixo un altre cop literalment: "Hemos esperado 30 minutos para que me pongan un bocata jamón." Bocata jamón junt, sense accent ni res. Diu: "Luego a mi primo no le han puesto patatas con su bocata. Al único, al resto sí. Por lo que se ha puesto muy nervioso porque a él le encantan las patatas fritas y yo le había recomendado las de este sitio. Cuando
que,
después...
També et dic, perdona per tallar-te, ens Digue'm. Expliquen la seva vida.
Sí,
no?
Sí,
Fas
no, no.
Saber per què van anar a aquest restaurant.
Surrealista.
Sí, sí, sí.
Cuando después de 30 minutacos, esperando, le traen el bocata, le traen sin patatas y con el pan quemado. Se ha puesto a llorar y se ha ido a su casa.
Normal.
Ha cogido el coche yendo bastante borracho.
Uy.
Y se ha chocado causando graves daños a un contenedor, a una señora y a sí mismo.
Home, home,
no,
home, a veure,
no
molt
recomendaremos.
Molta informació de cop aquí, eh?
Atenció, que el que posa al local és intentaremos mejorar. Gracias. Senzillament. I vinga, va, que us porto com a bona cara bé 6 consells de lifestyle i en aquest cas els 6 consells per saber com cuidar el teu cabell abans d'anar a dormir.
Això m'interessa molt. I sobretot
sí.
A tu, Andreu, ara que t'has tenyit, t'anirà bé, eh?
Perquè ah, sí?
Quan et tenyeixes el cabell te l'has de cuidar més de lo normal,
ah,
saps?
Ah, sí, això és veritat. No. Això té raó.
Objectiu d'avui, cuida el cabell, evita la caiguda i el deteriorament del, doncs, del bé dels cabells, vale? En primer lloc, no riguem, eh? Dormir sempre amb el cabell sec.
Sí, això és molt important.
Val? Per què? Doncs perquè si pots fer quelcom realment útil per mantenir el teu cabell sa, és no dormir amb el cabell mullat. Quan es mulla, es torna vulnerable i més fràgil. Al dormir, amb la fricció i els nusos i tot això, fan que el problema s'empitjori, no? És a dir, doncs, que el nostre cabell estigui menys cuidat.
I que et pot refredar, també, bàsicament.
Exacte. Mm. Segons Max Steffens, de Sleep Checklist, l'estructura del cabell es torna més fràgil quan està mullat perquè l'aigua aixeca les escates de queratina que protegeixen el cabell. Recordem, secar, doncs, sempre el cabell abans d'anar a dormir.
Ho feu vosaltres o no, això?
Sí, la veritat, t'ho he de dir, perquè si no, l'endemà m'aixeco amb... que he de tornar a dutxar-me.
Clar, és que a part, si vas a dormir amb el cabell moll, també et queda molt malament l'endemà,
sí.
Eh?
Sí, sí,
queda
així
de... I aquestes cosetes.
Ui,
sí.
Poden sortir antenes de tot arreu, tu diràs. Els...
No, aquest tall és increïble. Val, per tant, tenim Nina Agustí, dormir sempre amb el cabell sec.
Correcte.
Sí.
Segon consell, aplicar tractaments pel nostre cuir cabellut.
Ui, m'encanta el cuir
Mira,
cabellut.
Mira, jo tinc problemes, sí. Jo tinc problemes de l'estrès, i em piqué, és això, em piqué molt el cap.
Sí, és veritat. Mira, doncs aquí, sí. La teva solució. Qui estigui atenta doncs, a aquests consells sabrà que hi ha molts tractaments pel cabell, sobretot d'aquests que s'han posat de moda a partir de la meitat del cabell fins al final,
sí.
No fins a les puntes. Aquesta és la manera d'aplicar doncs, més famosa. Doncs, senyores i senyors, per tenir el cuir cabellut doncs, com cal cuidar-lo i hi ha sèrums que tenen fórmules especials per a aquesta zona de la pell, tan concreta i tan poc cuidada. Eh? I no, no tenen per què deixar el cabell greixós, que molta gent doncs, ho pensa, perquè... Hem de buscar els sèrums que no tenen base oliosa, d'acord? Per tant,
I
aquests són els
més
importants. Doncs ho mires els ingredients, eh? Sobretot que
t'espaviles tu soleta,
sí.
Maca.
Afeites de no sé què. No,
exacte.
Això fora, eh? Base sense... Doncs una base que no sigui oliosa. Mm-hmm. Massatge per estimular la zona per fomentar el creixement del cabell i millorar el seu aspecte.
Val.
Sí?
Sí.
Sí. Val, passem al tercer punt, la hidratació. Hem parlat del cuir cabellut i ara hem de parlar de la resta de cabell, d'acord? Cal hidratar-lo, doncs, abans, fins i tot abans de pentinar-lo i després d'aplicar el sèrum, cal hidratar bé les puntes, utilitzant hidratants que funcionin bé per cada tipus de cabell. Això ho hem de tenir clar, eh? Vas a una farmàcia o vas a algun lloc especialitzat i dius, jo tinc aquest tipus de cabell, quin sèrum m'aniria bé, no? Doncs et donen un tractament. Recorda sempre separar el cabell per flocs, per hidratar totes les zones per igual i evitar doncs, fer-ho superficialment, eh? Que això seria el que no volem.
Nina la perruquera, eh?
Esteu flipant,
sí, sí.
Eh? O sigui, la germana de l'Andreu està superorgullosa de mi.
Sí, sí, segurament.
Quart consell, pentinar-lo abans d'anar a dormir.
Molt
sí,
important i no tan evident, eh?
Pentinar el cabell abans d'anar a dormir, perquè, atenció, aquest pas només ho farem si tenim un cabell fi i amb tendència a enredar-se, d'acord? Si tenim una melena amb rínxols, millor no fer-ho per conservar la forma natural del ris, sí? Quina pinta o raspall de cabell va millor? Doncs pues amples, pentinant de mitja puntes, com sempre comentàvem, i després el cabell complet des de dalt, sí?
Déu-n'hi-do, no, per mantenir el cabell bé.
Sí, sí,
tot el
sí,
s'ha
de fer moltes coses.
Arribem al cinquè consell, el penúltim, recollir-lo sense apretar massa, si és que tenim una melena molt llarga, tu, Andreu, això no et serveix.
No. Exacte, no.
O posar-te un gorro de seda, que això sí que t'aniria bé.
Ah?
Jo només m'imagino l'Andreu amb un gorro de seda i ja... Mira, va, després de pentinar-lo, es recomana recollir-lo en una trena amb una goma de seda, també, tipus scrunchie, no sé què vol dir
què
això.
Què vol dir scrunchie?
No em pregunteu, no, sí, sí. Tipus scrunchie, d'acord? Que no apreti massa. Llavors, així evitem nusos i fricció amb els llençols. Hi ha qui prefereix usar gorros de seda, eh? Això és el que anem, val? Que són molt recomanables pels experts perquè permeten augmentar la brillantor, la suavitat i mantenir la textura del cabell.
Molt
com et quedes?
Bé.
No,
sí,
flipant,
molt
eh?
Bé.
No coneixia que hi havia gorros de seda.
I per acabar de rematar tot plegat, les fundes de coixí de seda. Últim consell,
ui.
I el més car, òbviament.
Clar.
Fundes de coixí de seda, pica la butxaca, però val la pena perquè ha de ser seda natural, sense color ni blanquejada. És a dir, natural, 100%, d'acord?
Cabells greixosos, segons Vogue, els pèptids d'aquesta seda contenen uns aminoàcids que activen els factors seborreguladors, d'acord? Els SRF, perdoneu, capaços de normalitzar la secreció de greix del cuir cabellut. Uh-huh. I llavors, doncs, això, evitem nusos, sequetat, i evitarem la caiguda capilar.
I ara que dius tot això dels cabells greixosos, també és veritat que s'aconsella no rentar-se'ls cada dia, eh?
Exacte.
Que hi ha molta gent que es pensa que per tenir-los nets s'ha d'ensabonar cada dia. No! Error.
Mantenir els olis naturals.
De fet, els perruquers diuen que t'has de rentar el cabell màxim dues vegades a la setmana. Hosti. Que això ja ho podríem discutir perquè em sembla poquet, però, però bé. Moltes gràcies, Nina, per aquests consells.
De res, flipes, eh?
Apuntat, sí. Va, i acabem com sempre amb una mica de musiqueta, no?
Sí, com no podia ser d'una altra manera, avui la notícia musical ens la porten Natàlia Lacunza i Anna Mena.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós.
La cantant de música ligera, hit que ara mateix estem escoltant, i la pamplonesa Natàlia Lacunza han anunciat que llançaran una col·laboració juntes que es diu Me he pillado por ti, i la llencen el proper divendres, 24 de febrer, Núria. Escoltem com ho han compartit a les xarxes socials. Ho voleu escoltar?
Home, i tant que sí.
Vinga, va, escoltem-ho.
Qué melodía más increíble.
Es una canción que empezamos la gira en abril nosotros, pero esta canción está escrita desde octubre del año pasado.
Y todavía ningún beso te di. Estoy dentro, ya no puedo salir. Y lo que ahorita no te puedo.
I aquí ho teniu, i per qui desconegui qui és Natàlia Lacunza, acabem la cara B, doncs, amb el seu Cuestión de Suerte, Núria.
Gràcies, Nina,
a
i fins
tu.
Ara.
No supe qué hacer la primera vez, estaba todo claro, nada iba a pararlo.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para 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 para
si no ens va bé això de la ràdio,
digue'm,
podem anar a una coral tots tres junts, eh?
Sí, que està.
Sembla? Va. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa de la ràdio catalana en general, avui ha sortit no sé on a preguntar el què.
No sé on, m'ha encantat. Sí. He sortit pels carrers de Sants.
Perquè a vegades et pateixes més carrers que no sí. Sants, per això t'ho dic, sí, eh? Sí.
Gairebé que me'n vaig a un altre barri directament. Avui la pregunta del dia té uns protagonistes molt especials. Són els gats, senyores i senyors.
Oh.
Us agraden els gats?
No, no sí. Sé per què dic oi, perquè no m'agraden.
A mi sí, m'agraden més que els gossos, perquè són més autònoms.
Oh, més que els gossos, ja ho ha dit.
Sí, perdoneu.
Jo estic molt en desacord amb l'Andreu. Soc molt més de gossos, sí. Sí, sí.
Doncs avui és el Dia Mundial dels Gats i a la pregunta del dia hem volgut esbrinar quina opció... no, perdó, una opció de gat o gos, no. Però senzillament quina opinió té la gent del carrer sobre aquest animal tan especial. I per què dic que és especial? Doncs perquè només cal conviure amb un per veure que són una mica estranys, no? Són una mica estranys.
Són molt seus. Són molt seus, els gats, la veritat.
Doncs avui la pregunta del dia ha estat... N'he fet tres. La primera d'elles, t'agraden els gats?
Uh-huh.
La segona, què és el millor i el pitjor de tenir-ne un? D'acord? I la tercera, què és el més estrany que has vist a fer un gat? D'acord? Per què ho dic, això? Doncs perquè segur que moltes persones haureu vist algun TikTok, algun vídeo de YouTube, no? Així, de gats fent coses estranyes.
Sí.
Eh?
Sí.
Que
el
són
típic,
molt virals.
El típic vídeo d'un gat al mirall, xocant.
Ah, sí? Són graciosos, eh?
Correcte.
Això sí que ho tenen.
Avui volem saber les aventures felines dels nostres participants. En primer lloc, doncs, la Núria ja ens ha dit que no li agraden els gats, eh? I l'Andreu, doncs, que sí, que prefereix un gat que no pas un gos. Doncs a mi, en principi, doncs, mira, jo pensava que no tant, eh? O sigui, fa temps pensava, no, els gats no, un gos. Però ara ja els hi tinc més... M'agraden més. M'agradaria tenir un gat, sincerament. Era per si preguntava la meva opinió.
Sí, no ens has donat temps a preguntar-te. T'agraden ni els gats? Ara sí, no? Una
sí,
miqueta.
Sí, sí.
A mi, saps per què no m'agraden?
Per què?
Ara argumentaré mi resposta.
Veuràs.
Perquè em provoquen desconfiança, els gats. O sigui, així com un gos, el veig molt de casa i que sí. El pots controlar, un gat, allò no saber on va, no m'agrada.
Perquè molts
no
són esquerps. Els gats són bastant esquerps,
sí,
també.
Sí, l'Esther diu que sí.
Jo no volia dir això, però no sé si heu vist... A TikTok es van fer virals els vídeos de gatets que els hi posaven un so que era com egipci i llavors recordaven el seu passat egipci. Sí, sí, els gats fan coses molt rares amb aquell so. De veritat, no sé si és veritat o no, però surrealista. Doncs escoltem què opina la gent del carrer dels gats, no? Vinga, va, els agraden els gats o no?
No en tenim. A mi els animals no m'entusiasmen, però l'hem tingut, bueno, l'hem tingut jo a casa meva, sí que n'he tingut.
No sóc molt amant dels gats, no.
Pues no ho sabria dir-te. Són gats, són per companyia, no? Jo tinc un gos, sí.
No has tingut mai un gat?
Sí, tinc
un...
Bueno, la meva àvia té un gat, també.
Vale.
Però no sé, són igual de carinyosos que els gossos. Això que diu la gent de que són com molt...
Esquerps?
Sí, el gat de la meva àvia no ho és. Del rato s'obre, eh? Es diu Tom.
Sí, jo tengo un gato. Tengo una gatita, se llama Lola, y es bien linda y bien inteligente. Si le hablo, me entiende. Juega pelota conmigo, sí.
Si le hablo, me entiende, me encanta.
Lola, ¿nos entiendes? No, no, sí, brutal. Doncs ja veieu que hi ha varietat, però sembla que no hi ha gaires fans dels gatets.
No.
No gaires.
I us n'heu adonat? Que perdoneu, eh? Ai, perdoneu, que tenen noms de persona, els gats.
Tom,
canvi, els,
Lola.
Sí, en canvi, els gossos, no tant.
Ara que ho dius?
Ara hi acabo de pensar.
Pot ser, pot ser. Escoltem ara què creuen que és el millor i el pitjor de tenir-ne un, perquè, tot i que molts no siguin fans, n'han tingut algun a la vida, eh? Vinga, va, escoltem-ho.
Que t'aranyin, potser, quan estan de mal humor, és el pitjor.
Que muerden quan donen cariño.
Estan bojos i que no hi ha que treure'ls.
I lo mejor es que yo siento que si les cariños son más cariñosos que los perros.
El millor és que donen poca feina, en el sentit de que estàs a casa i no te n'has de preocupar gaire. El pitjor no li veig res que sigui pitjor, però a mi especialment no sóc un amant dels gats.
El millor és que haver a la companyia, evidentment, tot i que diuen que no. Sempre tens un bitxet per allà de rondant. I el pitjor és una mica... Aquesta, en concret, era una mica rància. T'esgarrapava, no era gaire amigable, la veritat. Estava sempre de mal humor. No, les visites tampoc li agradaven gaire.
Que son muy tranquilos, son muy limpios. Cuando me ponen celo, llora demasiado, pero bueno,
llorar no llora,
normal.
Maulla
mucho.
Aquí hi ha moltes opinions diferents, eh?
Sí, 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 sí. Sobretot això de que les cures, no?, que semblen que no donen gaire feina. Aquesta és una idea que els ha quedat a tots bastant palesa, no?, dels gats. Ara arriba la part que més m'agrada de la pregunta del dia d'avui, que és la tercera pregunta que els hi hem fet.
De ben segur, doncs, com estàvem comentant, heu vist algun vídeo de gatets fent coses estranyes. Mm. Doncs volem saber què és el més estrany que han vist fer a un gat la gent del carrer.
Si te alejabas un momento, empezaba a maullar, por atención, como los perros. Así que yo creo que era lo más raro, porque no es tan común en gatos.
Esconderse ahí en el bidet, ¿te acuerdas que se escondía?
Es que ese gato estaba loco, perdido.
Y estuvo ahí, vamos, un montón de días, bueno, un montón, 3 o 4 días, que creíamos, abajo, que creíamos que...
Lo que sería el bidet, pues el que pide el suelo abajo, el hueco que hay, se metió el gato ahí, recién llegaba a casa y no quería salir.
Estuvo ahí muchos días y no se murió.
Le donaban rampells de córrer para el passadís. O sigui, corria fins la porta d'entrada i el passadís era molt llarg i tornava i feia com un slalom al sofà i tornava a córrer pel passadís i si feia, no sé, li donaven rampells així de tant en tant i llavors quan estava en cel que miolava com un bebè. Era com un bebè cridant una mica de grima.
El més raro que va fer va ser... Bueno, la meva àvia viu en un càmping.
Vale.
I viu en un mòdul, llavors es va posar sota la part del mòdul i no podia sortir després. Es va quedar com atrapat a dintre. Vam tindre que treure tot de baix per poder treure'l.
O sigui que vau haver d'aixecar la casa gairebé, com si diguéssim.
Sí, una mica, perquè vale. Es va ficar per un forat i no podia sortir.
Però el vau poder treure.
Sí, clar.
O sigui que va acabar bé la cosa.
Sí, va acabar bé.
Menjar llenties de la meva mare.
Menjar llenties de la teva mare?
Sí. Una cosa. Està bé, està bé, les llenties.
No, no, m'ha flipat la història aquesta de que es va colar sota la casa i que gairebé van haver de fer obres per treure el gat, saps? Sí. Com per tenir un gat, també t'ho dic, eh?
Al mig del càmping aixecant tot el mòdul. Doncs molt fort, també, el que deies de les llenties. No he pogut doncs, posar tot el tall sencer perquè el trànsit de Barcelona a vegades m'esguerra els talls, no? Però el noi m'explicava que fins i tot quan la seva mare tenia les llenties al foc, el gat ficava el cap per menjar-se-les. Sort que estaven bastant alerta, eh? A veure, si no seria llenties una miqueta, doncs... Sí. I ara arriben els...
El bonus track.
Els bonus tracks d'avui, Núria i Andreu, tiren més cap a casa que mai, perquè hem anat cap a la redacció de Ràdio Estel. Això ens agrada. Mm. Les nostres companyes Sílvia Muñoz i Laura Polo, col·laboradores del nostre safareig per principiants, de cada divendres a 6:15, ens expliquen la cosa més estranya que han vist a fer un gat. Sí? Ho voleu escoltar?
A veure.
Vinga, va, doncs.
La cosa més rara que he pogut veure d'un gat és com beu aigua. He arribat a veure com un gat amb la seva puteta agafava l'aigua i com una persona humana que beu d'una font, doncs el mateix, i agafava la pota i bevia aigua. Molt curiós.
A mi em va semblar molt estrany un gat de carrer que se m'apropava sempre. Rollo, sobretot quan arriba a casa i si em veia trista o cansada, sempre venia i s'hi cabia a les cames. Jo no el coneixia de res perquè era del carrer.
Ai, que
molt
maco,
a favor
això.
D'aquest gatet que beu aigua amb la seva puteta.
Això és una mica estrany.
Sí, és estrany, però és maco.
Sí, això sí.
Però sabem si és el gat... no, la Sílvia Muñoz no té gat.
No,
té gos,
sí, exacte.
És veritat.
No, però ho ha vist fer a un gat. Llavors, clar, m'ho comentava, em va dir... Jo tinc aquesta anècdota, li vaig dir... Home, vine cap aquí, que la gravarem. Mm-hmm. Doncs ara és hora d'escoltar a Joan Trias, el nostre conductor, una miqueta traïdor avui, de la caravana.
Patapam.
I escolteu el que diu, sisplau, escoltem-ho.
Joan Trias, alliberat avui del programa La Caravana.
Ja tocava, potser.
Torna-ho a repetir.
Ja tocava.
A fer festa dels teus companys i companyes, eh?
Correcte.
Ja tocava. Sí. I ho diu així públicament.
Sí.
Sense miraments.
Públicament.
Sí. Val.
Molt fort. Ara, en sèrio, què opina dels gats en Joan Trias? Escoltem-ho.
T'agraden els gats?
Home, m'encanten els gats. De fet, tinc un gat. El Don, 5 mesos. Et fa molta companyia i et saluda quan arribes a casa i et miola, i això està molt maco. El pitjor de tenir un gat, fa el que vol. És a dir, li pots donar les ordres que vulguis a un gat que no et farà mai cas. El més estrany que fa el meu gat és quan jo tinc necessitats fisiològiques d'anar al bany, diguem-ne, ell sempre vol entrar al bany amb mi. Sempre em vol acompanyar en aquell moment tan íntim.
Carai. Jo crec que això també ho fan els gossos, eh?
Sí, tant.
Hi ha molts gossos que ho fan. De voler estar allà amb tu quan estàs al lavabo, saps?
Sí,
fent-te companyia i et miren fixament i dius, per què? És incòmode, però estan allà.
És que el fet de que no parlin, oi, et fan pena quan et miren amb els ullets, tant gats com gossos, eh?
Jo vaig escoltar, i això no sé si és veritat, eh? Ara ens ho corregirà l'expert del dia, però diuen que els gossos, quan estan fent les seves necessitats al carrer, et miren... perquè confien en que tu controlis el terreny. Saps?
Ah, sí? No sabia
sí.
això.
Llavors, després, potser fan el mateix quan tu estàs a casa per dir, tranquil, amic, estic amb tu.
Ah, val. Saps? Jo també t'ajudo, no?
Jo et vigilo,
no?
sí.
Està bé, no?
Et vigilo el
terreny. Sí, el gos del meu cunyat, al principi, quan el treia a passejar jo, no feia caca.
Ni pipí?
No.
No confiava en tu?
No confiava en
Clar,
mi.
Home.
Sí, és molt fort, eh?
Home, és que t'has de guanyar la confiança dels animals.
Sí, això és veritat.
Saps qui em respondrà a tot això?
Qui?
el nostre expert del dia. Ara sí, ja hem escoltat la veu del poble. Arriba el moment de donar pas al nostre expert del dia. Ell és Ricard Adán, veterinari i etòleg clínic. Molt bona tarda, Ricard.
Hola, bona tarda.
Sembla que hi ha aquesta idea generalitzada pel que fa als gats, no? Que no requereixen tanta atenció i tantes cures com d'altres animals. És així, realment? Què és el més bàsic de cures, no? Que hem de tenir per un gat?
Déu-n'hi-do les d'idees que heu anat deixant caure per aquí, eh? La feinada que m'heu donat. Mira, els gats, el que no és que no requereixin cures, és que ells van a la seva. Nosaltres sempre diem que nosaltres adoptem gossos i els gats adopten companys. I nosaltres mai som gats. És ell, nosaltres.
Crec que estem perdent en Ricard. Ara intentarem recuperar la connexió perquè crec que té coses molt interessants a dir-nos.
Sí, ha dit que li hem donat molta feina, eh? O sigui, això és veritat, perquè...
És que
hem tret molts temes.
Sí.
Molts temes.
El moltes són mites.
El tema dels sentiments en els animals, no només en els gats, eh? És un tema interessant. Però, bueno, de totes maneres, jo segueixo estant en contra dels gats perquè és que no m'agraden.
Ai!
No!
Potser et convenç, eh? Al final, i surts avui del programa...
Surto d'aquí, vaig a adoptar un gat.
Sí.
Mira, en Ricard ho deia, que adoptem gossos i els gats ens adopten a nosaltres. Ara crec que sí que ja podem tornar a recuperar Ricard Adán, veterinari i etòleg clínic. Ricard, et tenim aquí?
Sí, em sembla que sí.
Sí, t'escoltem. Ens deies que un gat adopta el seu amo, sí. No?
Sí, exacte. Per això té aquest comportament que el considerem tan independent. Els gats sembla que no necessitin res de nosaltres, perquè, en realitat, el que passa és que els gats en requeriran quan necessiten alguna cosa. Llavors, quan nosaltres volem donar-li coses o fer coses amb el gat, pot ser que se'n giri i digui, no, ara no, jo decidiré quan. I per això tenen aquesta fama d'esquert.
Ricard, els gats són ben estranys, no podríem dir. Hem vist que molts te'n deixen amagar-se, buscar racons petits i estrets i que a vegades doncs, potser no poden ni sortir-ne. Per quin motiu busquen indrets com aquests?
Mira, els gats, igual que els gossos, però més els gats, són nidícoles. O sigui, el seu estat de protecció és en un niu, en un cau. Per tant, ells se senten més protegits. I això a vegades ho hem de recordar quan un gat està estressat o quan un gat té por i s'amaga.
Sí.
L'últim que hem de fer és forçar-lo a sortir del lloc on està, perquè està buscant protecció. I és quan s'enfaden i poden fins i tot esgarrapar-nos. Uh-huh. És el sentit de protecció que tenen, posar-se en un cau i que no els molestin.
D'altra banda, sembla que tenen com molta activitat espontània, podríem dir, no? Corrents amunt i avall per la casa. Per què els hi passen aquestes coses?
Mira, els gats tenen fama de caçadors i són molt mal caçadors, pobrets. Llavors, han de menjar... A la vida lliure calculem que mengen 8 o 9 vegades al dia preses petites, però per aconseguir-ne una necessiten donar-hi moltes voltes. Per això han de tindre una activitat molt alta per mantindre's. I és el que passa que en una casa a vegades no els donem prou activitat, han d'escalar, han de saltar, han de baixar, han de córrer. I si no fan això, pues es tornen en gats tediosos, s'estressen i s'engreixen, que a vegades són gats que no veus ni al cap, perquè ja han fluït pel cos.
Ricard, com els hi podem donar aquesta activitat que ens comentes ara?
Pues hem de preparar-los alguns llocs per poder escalar. Això és important. Ja venen rascadors especials en diversos nivells per poder escalar. Hem de recordar que intentarem sempre estar a la part més alta. Per tant, si posem les figuretes altes, l'únic que aconseguirem és que la caiguda serà més perillosa. Però no les protegirem, les figuretes. Hem de posar coses que puguin saltar i estimular-los una mica amb joguines. No és cert que entrem a casa i hem de deixar que el gat faci el que vulgui i no preocupar-nos d'ell. No, li hem de donar activitat. Jo recomano, que a més és una teràpia molt, molt bona, que els que tinguin gat dediquin com a mínim 10 minuts seguits a jugar amb el gat, a fer-li seguir una joguina, a tirar-li la joguina, a deixar jugar amb la mà. Necessiten aquesta activitat.
Uh-huh. Ricard, es recomana castrar els gatets i a les nostres gatets i gatetes? Perquè molts comentaven això, no? Que quan estan en època de zel, les gates no paren de miolar, no paren d'estar més actives, no? També. És important castrar els nostres gats?
Mira, el de castrar és una cosa que podem considerar-ho de moltes maneres. Una que és, home, estem agredint el seu equilibri hormonal i a la seva llibertat, però realment quan tenim els gats en una casa i ells ja s'han fet seva la casa i no volen un altre ambient, i és el que passa, el cel pot dificultar molt la convivència. Els gats mascles, quan senten l'olor d'alguna família amb cel, són capaços d'intentar fugir i els perdríem, perquè a vegades no saben tornar. I les famílies, quan estan en cel, Ai, Déu meu, els que ja tenen famílies amb cel ja ho coneixen, això. Fan unes serenates increïbles, fins i tot com per trucar d'urgències que l'operin urgentment. I per això recomanem, perquè millora la convivència i evita l'estrès que tenen quan tenen el cel i no poden acabar de satisfacer les seves necessitats.
Ricard Adam, veterinari i etòleg clínic, moltíssimes gràcies per tornar a pujar a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat i moltes gràcies a vosaltres.
Nina Agustí, gràcies un dia més.
Home, a tu,
no marxis, queda't aquí. Hem de conduir la caravana.
Oh, i tant.
Andreu, gràcies.
A tu, Núria.
Nosaltres fem una petita pausa per publicitat i de seguida fem un cop d'ull a tot el que passa pel món. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Dos minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Ja sabeu que cada dilluns convidem el politòleg Oriol Vidal Barraquer per tal d'analitzar una miqueta tota l'actualitat. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Com ha anat el Carnestoltes?
Molt bé, molt
sí?
bé, divertit.
Sí. T'has disfressat o no?
Sí, una mica.
Per cert, felicitats passades, que hi va ser el seu aniversari, eh?
Home. Gràcies.
Va, comencem i ho fem parlant de l'Assemblea Nacional Catalana.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
Así planchaba, así planchaba, así planchaba, así planchaba.
Escolta'm, abans de parlar de tot plegat, explica'ns per què aquesta cançó.
Bueno,
soc aquesta... molt fan, de les teves cançons,
sí,
t'he de dir, sí.
Aquesta t'ho lligam una mica estrany perquè això són els pallassos de la tele
sí.
i un dels dimissionaris de l'ANSE és Jordi Pessarrodona, que és de professió pallasso, llavors mira...
la relació directa.
M'ha aparegut aquesta relació. Parlem de l'ANSE perquè sí. Aquesta setmana sabrem, de fet avui ja hi ha hagut un comunitat nou, no?, si l'Assemblea Nacional Catalana acaben forçant eleccions internes a tota la seva direcció. Crec que han anunciat que faran unes eleccions parcials per substituir els 13 membres del secretariat permanent que van dimitir i Jordi Pessarrodona, que és aquest senyor que és pallasso, que són del sector crític, que deixarà les seves funcions de vicepresident. Aquest sisme a l'ANC és una mostra més del moment de desorientació estratègica que pateix l'independentisme en el seu conjunt, i sembla que la discrepància de fons entre els dimissionaris i l'oficialisme és l'impuls o no d'una llista cívica de l'ANC per presentar-se a les eleccions al Parlament. La possibilitat que l'ANC presenti una llista alternativa als partits independentistes actuals és una espasa de Damocles que fa anys que pesa sobre les direccions dels partits a casa nostra. De fet, una llista a l'ANC podria fer perdre alguns vots als partits sense assegurar-se cap èxit particular per ella mateixa, però els defensors de la llista cívica sempre l'han utilitzat per forçar els partits a actuar segons els seus designis, i de fet jo crec que ha estat un dels elements que més poder ha donat a les identitats independentistes com a directores a l'ombra una mica del procés. Ara mateix, però, amb l'escenari polític actual tal com el tenim, una llista cívica podria sobretot fer mal a Junts per Catalunya, que segueix presentant-se com el partit de les essències independentistes davant d'una Esquerra Republicana que ha obert el focus i busca picotejar vots entre socialistes i comuns, rebaixant una mica el seu discurs legitimista.
I déu-n'hi-do, els temes que tenim aquesta setmana. Sí. I seguim i ho fem parlant del tren Ohio. Aquesta, bueno, a part de la cançó, sublim, sí. Aquesta notícia no és ben bé d'aquesta setmana, no, Oriol?
No, és d'en fa 3, perquè el passat 3 de febrer un tren ple de materials perillosos i inflamables va descarregar a Ohio, creant un important desastre mediambiental a la regió. De fet, l'accident ha generat un debat als Estats Units sobre seguretat ferroviària i sobre el poder dels lobbies. I és que el 2014, durant l'administració Obama, s'havia aprovat una normativa que obligava les empreses de transport ferroviari a millorar els sistemes de frenat dels trens, especialment amb càrregues sensibles, sí. Però el 2017 aquesta norma es va revocar gràcies a una forta campanya de pressió que van fer les patronals del sector. De fet, la democràcia americana té seriosos reptes amb unes campanyes polítiques que són caríssimes i que les sostenen sobretot donacions privades que escapen de la regulació estricta i que generen unes servituds inaguantables als representants i governants. L'accident té rellevància també perquè pot posar en risc les aspiracions polítiques d'un demòcrata, el Pete Buttigieg, té un nom molt difícil de pronunciar, que és el secretari de Transports del govern Biden i que ja s'havia presentat a les primàries demòcrates i era com un dels noms a la recàmera que té el Partit Demòcrata per poder, un dia o altre, aspirar a la presidència. El tren d'Ohio també és interessant perquè ha generat una vegada més un seguit de teories de la conspiració sobre un suposat silenci informatiu inexistent. La notícia es va solapar amb l'aparició dels globus espies xinesos, si recordeu, i sobretot a nivell internacional va quedar una mica apagada. De fet, nosaltres no en vam començar a parlar pràcticament fins la setmana passada. No? Els mitjans de comunicació tenen una capacitat limitada per explicar històries a primera plana i els ciutadans també tenim una retentiva limitada. No? I per tant, però tot i així, els cercles més conservadors i radicals americans s'han llançat de braços oberts a enviar bulos i notícies falses o excessivament alarmista sobre l'accident, intentant generar desconfiança en el govern de Biden.
La veritat és que va tenir molt, molt ressò aquesta notícia, sobretot a les xarxes on la gent doncs, fomentava aquestes especulacions que comentaves, dient fins i tot que s'havien arribat a segrestar periodistes que ho explicaven. Sí.
Bueno, és que tot aquest tema de la desinformació, els bulos, les fake news, és un tema també de gran debat.
Aquest és un bon exemple. De fet, hi havia tuits molt divertits que deien no ens sentiràs a parlar de les notícies enllaçant notícies de mitjans de comunicació. Dius,
no pas, no. Va, i aquesta setmana, Oriol, l'actualitat també passa per les pensions, però a França,
A França, perquè dimarts de la setmana vinent el Senat francès començarà el debat de la reforma de les pensions a França, impulsada pel govern d'Emmanuel Macron. Aquest divendres l'Assemblea Nacional Francesa, que és el seu congrés, va esgotar el termini que tenia per resoldre la qüestió sense entrar ni tan sols al fons del debat. Recordem que a França, enmig de fortes protestes i oposició per part dels partits d'esquerra, s'està debatent augmentar l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys, en un intent per intentar salvar el sistema de pensions. França, com Espanya i la majoria de països del nostre entorn, té un sistema de repartiment. Això vol dir que les pensions es paguen amb les cotitzacions a la Seguretat Social que paguem els treballadors en actiu. I cal recordar sempre que així és com funciona el sistema, perquè a vegades ens podem pensar que quan analitzem la nòmina, no, o paguem la quota autònoms, estem posant diners en una guardiola que recuperem quan ens jubilem, i no és ben bé així.
Correcte.
Els sistemes de repartiment depenen de que els treballadors en actius siguin més que els pensionistes, si no és impossible pagar les pensions. I tenint en compte com estan les piràmides demogràfiques, el risc de fallida del sistema és alt. Si a sobre les prestacions en pensions augmenten més del que ho fan els salaris, com de fet passa a Espanya des de l'última reforma de Pedro Sánchez, el risc d'insostenibilitat és encara més alt. Les pensions és d'aquells temes que reclamen dels polítics el més alt sentit d'estat, perquè oposar-se a mesures de sostenibilitat als sistemes de pensions, que normalment són mesures impopulars, és una temptació altíssima. Els pensionistes i la gent gran són votants fidels, voten sempre. A qui votin, però voten. Mentre que les persones joves normalment votem menys i, per tant, els partits tenen menys incentius per preocupar-se de les nostres
realitats.
El debat de les pensions a França, com el tren d'Ohio, són una mostra més de la polarització creixent que vivim en les democràcies occidentals que dificulten arribar a acords en debats complexos.
I canviem de terç, i el canviem molt, perquè hem de parlar aquesta setmana de Jimmy Carter, perquè déu-n'hi-do la notícia que ens hem trobat des de fa uns dies, eh? El titular és potent.
Plan wants to make himself head goober.
Sí, perquè ahir la família Jimmy Carter va anunciar que l'expresident nord-americà començaria a sotmetre's a tractaments paliatius als seus 98 anys, cosa que ens fa pensar que li queden pocs dies o poques hores de vida. Carter és un president que potser recordem menys, perquè va servir entre Gerald Ford, que tampoc és que el coneixem gaire, però que havia succeït a Richard Nixon, que recordem, i va ser succeït ell per Ronald Reagan. De fet, Carter va ser el segon president en actiu a perdre unes eleccions presidencials americanes. El següent seria Bush pare i l'últim que
Donald Trump.
Donald Trump. Potser l'element més destacat en política exterior de Jimmy Carter van ser els acords de Camp David entre Israel i Egipte, però que de fet reconeixen que van representar un reconeixement de Palestina com a poble i el seu dret a un govern propi amb l'autoritat nacional palestina i la necessitat de negociar el conflicte. D'alguna manera van ser uns acords importants perquè van reconfigurar una mica tota aquella regió i el marc en el qual s'havien de desenvolupar unes converses de pau que no han succeït o que no han prosperat, però el marc amb el que ara negociem els temes Israel i Palestina estan marcats per aquests acords.
Doncs seguirem pendents de l'estat de salut de Jimmy Carter, n'anirem parlant. I mira, avui quan m'estava llegint aquest guió que ens passa l'Oriol Vidal Barraquer, li preguntava a l'Andreu, ja fa un any de tot plegat? Perquè, si no tinc entès malament, és d'aquí 4 dies, el 24 de febrer, que ja fa un any des de que va començar la guerra ucraïna.
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому.
Sí, i és que demà Vladimir Putin farà el discurs anual de l'Estat de la Nació davant de l'Assemblea Federal Russa. És l'últim discurs de l'Estat de la Nació que va fer, va ser l'any 2021, perquè l'any passat Putin es va negar a fer-lo o no el va fer, tenint en compte la imminent situació a Ucraïna. El discurs serà un dia abans del primer aniversari de la guerra, i és que és dimecres, no?, que farà un any que les forces russes van començar a envair Ucraïna en una guerra que Rússia esperava llampec i ha esdevingut un conflicte llarg i de desgast. Veurem si demà Rússia confirma la certesa que té la intel·ligència nord-americana que la Xina està disposada a ajudar-la amb armament per intentar desbloquejar la situació a favor de Putin. Una guerra a Ucraïna amb suport de les dues potències mundials al darrere, Estats Units i Xina, recorda tensions de guerra freda que ens pensàvem que estan superades. La Xina i els Estats Units són els autèntics adversaris i, malgrat uns forts lligams comercials, viuen el seu pitjor moment en la seva relació diplomàtica. Veurem si aquest suport a Rússia s'acaba concretant o si la filtració del Departament d'Estat dels Estats Units sobre la possibilitat que Xina envies armes han sigut suficients per evitar-ho. Recordem que, a més a més, avui, per sorpresa, Biden s'ha presentat a Kiev. Biden tenia una visita programada a Polònia i ha canviat una mica els seus plans. No, els tenia prèviament, però no els coneixíem, i ha fet una visita a Kiev per donar més suport encara al règim ucraïnès.
I nosaltres, que també des dels serveis informatius d'aquesta casa seguirem pendent del discurs, no?, de demà de Vladimir Putin i de totes aquestes informacions que avui ens ha portat Oriol Vidal Barraquer. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem en dues setmanes.
Perfecte.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Hacer el perro el domingo y por qué no te callas, gritar chipirón y saltar por la valla, volver a esperar porque va a amanecer, volver a gritar la volea al 116, descubrir a Nirvana, llorar en la cama, besarte en la lluvia, irnos por las ramas y hacer el gesto ese guapo Ronaldinho, decir joder, pues vaya flow que tiene el niño.
Quina rima, no, Nina Agustí?
Mira, Núria, aquests que estem escoltant són Saxeni. Mm-hmm. Ells són un grup de joves, 7 joves, déu-n'hi-do, sí, t'haig de dir. Avui escoltarem i parlarem amb ells, ara d'aquí res uns minutets, després de l'informatiu, no? Però s'han convertit en un dels grups referents a Catalunya tan sols en un any.
A veure, és que perdona que et talli, aquesta cançó que estem escoltant...
Temacle.
Home.
Temacle, Núria.
Hi ha molt poques persones, almenys d'aquesta franja d'edat, que no la coneguin. Per cert, que ni pactat hagués sortit així. En aquests moments estem veient com els tres membres de Saxeni, Xavi Pons, Andrés Sánchez, Pep Saula, 3 del 7, com ens deies, han arribat ja als estudis de Ràdio Estel i la veritat és que tinc moltes ganes d'aquesta conversa, amb gent tan jove.
La veritat és que sí.
Tantes ganes de fer música, tant de talent, tot aglutinat aquí.
Aquesta conversa ja veuràs que en sortiran titulars i titulars guais.
Potents.
Segur.
Per tant, nosaltres què volíem fer? Doncs donar pas als informatius amb el Saxeni perquè els comenceu a tastar i si us agraden i si no també, quedeu-vos que serà una conversa crec que molt divertida i res, nosaltres en fem una petita pausa per als serveis informatius i quan tornem parlem de tot. Parlem de música, parlem de talent jove.
De com està la música avui, sí.
Portem una primícia, no? Ens presentaran el segon avançament del seu nou àlbum.
Correcte.
Hasta aquí puedo leer. I res, i parlarem a on ens porti la conversa, de moltes coses.
Núria, d'això se'n diu fer hype.
Sí, és que estic creant hype. És que, clar, com que ara venen gent tan jove, com si nosaltres fóssim unes velles, que no és el cas, eh? També som joves. Estem ja interioritzant aquest vocabulari teenager, no?, que es diria.
Sí.
Estem creant hype. Però, bueno, us deixem amb De Lau i de seguida saludem aquí en directe a la caravana de Ràdio Estel, el Saxeni. No està De Lau, De Lau, De Lau, i m'he quedat helau.
Quan
cuando todo sea pasado, pasado, me dirás que si despiertas aquí a mi lado, te diré que contigo voy a la guerra, aunque el mundo esté de lado. Cuando todo sea pasado, pasado, me dirás, pero aún nada se haya curado. Gritarás, hemos salido a ver qué pasa, una vez más nos vamos a drogar. Cuando todo sea pasado, pasado, me dirás que si despiertas aquí a mi lado, te diré que contigo voy a la guerra, aunque el mundo esté de lado.